Ràdio Estel. Informatius.
Són les 4. Bona tarda. Us parla Pere Joventiva. El 6. L'OMS decreta la final de l'emergència sanitària del coronavirus després de més de 3 anys de pandèmia. Un avís d'emergència que es va decretar el 30 de gener del 2020. En un comunicat publicat aquest divendres, l'Organització Mundial de la Salut considera que la malaltia continua sent un problema de salut, però afegeix que no constitueix ja una emergència de salut pública i preocupació internacional. En aquest sentit, defensen que ara és el moment d'una transició per tal d'impulsar mecanismes de gestió sanitaris centrats en el llarg termini. I d'altra banda, els sindicats i la patronal ultimen un acord per augmentar els salaris en el marc de la negociació col·lectiva de l'acord per l'ocupació i la negociació, la ANC, on s'emmarquen els convenis. Segons la cadena SER, el pacte implica incrementar-los un 4% el 2023 i un 3% de cara al 2024 i 2025. Els agents socials han desbloquejat d'aquesta manera la negociació amb aquest acord per a 3 anys d'increments salarials que, segons la SER, inclou una clàusula de revisió anual en funció de l'evolució de preus que podria suposar un augment addicional de fins a l'1%. El pacte haurà de ser ratificat ara pels òrgans de direcció de Comissions Obreres UGT i la COE. I el papa Francesc ha rebut en audiència privada el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, amb motiu dels 200 anys de la Corporació Supramunicipal. Noguer hi ha anat acompanyat dels vicepresidents Pau Preses i Albert Piñeira. El papa ha rebut els 3 representants de la Diputació de Girona, la Biblioteca Privada del Palau Apostòlic, i han estat xerrant mitja hora en un ambient distès. En la trobada, Miquel Noguer ha detallat la funció de la Diputació de Girona i també la relació que té amb els 3 bisbats que hi ha a la demarcació. A la trobada, el president també ha aprofitat per convidar el pontífex a visitar les comarques gironines quan programi una visita a Catalunya. I el Departament d'Educació permetrà modificar les bases de la borsa de docents substituts que, tot i haver escollit una comarca, podran ordenar als municipis per ordre de preferència. També podran afegir-ne de concrets d'una segona comarca que es trobi al mateix servei territorial. Segons ha avançat el diari Ara, l'algoritme prioritzarà, com fins ara, el tipus de jornada demandada per l'aspirant, la posició que ocupa, el número en el municipi, on hi ha la vacant, a la llista de prioritats i el número també de barem. En aquest sentit, no otorgarà mitja jornades a qui demani completa i viceversa. El canvi s'aplicarà de cara al pròxim curs 2023-2024. I la Fundació Princesa de Girona ha anunciat aquest divendres que el doctor en biomedicina gironí, Marc Scherberger, rebrà el Premi de Recerca Científica aquest 2023. El jurat ha justificat la decisió per la seva brillant trajectòria i lideratge internacional a part de l'impacte de la recerca i les aportacions en el descobriment d'una nova regió del cervell. Scherberger va néixer a Lloret de Mar, a la Selva, i actualment lidera un grup de recerca al Laboratori de Control Neurovascular de Processos Homeostàtics a la Universitat de Yale, als Estats Units. La Fundació Princesa de Girona segueix celebrant el seu tour de talent per diversos punts de tot l'estat espanyol i ha aprofitat avui per anunciar els guanyadors d'aquests premis que reparteix cada any a joves emprenedors. Aquest divendres s'ha fet l'acte a Lugo i ha estat presidida pel rei Felip VI. En aquesta parada per la província gallega, la Fundació ha anunciat aquest guanyador del Premi de Recerca Científica 2023. I ara els esports amb Carla Boigas.
En directe, el Barça d'handbol guanya per 16-11 el Torrelavega en el partit de quarts de final de la Copa del Rei. Un duel que falta 4 minuts per arribar al descans i recordem que es tracta d'una eliminatòria al caos. Estarem molt pendents. El vencedor d'aquest partit s'enfrontarà a la Demar, que és el primer semifinalista d'aquesta Copa del Rei d'handbol després d'haver guanyat el Guadalajara aquest divendres 23-35. Estarem pendents. També en directe arrenquen aquests moments les semifinals de l'Open de Madrid amb el duel entre Carlos Alcaraz i Borna Koric. Alcaraz, que és número 2 del món, buscarà la plaça per l'última ronda del torneig davant el número 20. L'altra semifinal també es decidirà aquest divendres, després d'aquest primer partit. Ho farà entre el rus Karastev i l'alemany Straff, que ahir va superar el tercer set a Tsitsipas i el va eliminar d'aquest torneig. I en futbol, demà el Barça femení té una cita a Sant Sebastià, s'enfronta a la Reial Societat en la jornada de Lliga amb el títol ja al sac. Per aquest motiu, Jonathan Giraldez ha revolucionat la convocatòria del partit, on s'esperen moltes rotacions i destacen 3 jugadores del filial, que són Ari Arias, Martina Fernández i Lucía Corrales. El tècnic també ha deixat fora un gruix de titulars del primer equip, com Jana, Claudia Pina, Txernogorsevic, Brons, Salma, Jace, Engen i també Gemma Font, a més de les dues lesionades, Rolfo i Brons.
Gràcies, Cara. Tindran més informació, com sempre. D'aquí una hora els deixem de nou amb la caravana i Joan Trias. Fins ara.
Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
M'han canviat la reunió. Aquesta setmana hi vaig dijous.
I què faig amb l'escudella?
Ai, mare, fes-ne croquetes.
El teu dia a dia no és fàcil, així que t'intentem ajudar. Continua gaudint d'abonaments de Rodalies i mitjana distància gratis i els d'alta velocitat de mitjana distància al 50%.
Compra ja i viatja des de l'1 de maig. Informa-te'n a renfe.com.
Renfe, el teu tren. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst era Val d'Aran, 106.0. A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
7 minuts que passen de les 4 de la tarda, moment per nosaltres, per les dones.
On són les dones?
I'm the queen, I'm the world, I'm the girl who has the crown. You can hate all you want, I'm the one who has it all. You can stare, you can tell, all your friends, I know you well. I'm taking control, I am worth a man's gold.
Arrenquem un divendres més una nova edició d'On són les dones, un espai i no ens cansarem mai de dir-ho, que vol visibilitzar, reivindicar i trencar tabús a parts iguals. Mireu, falten només 2 dies perquè se celebri el Dia de la Mare, un dia on tothom, absolutament tothom, agraeix i rendeix homenatge a la figura d'una mare i al seu paper i importància dins una família. Tot i això, la gran pregunta que avui ens ve al cap és: i la resta de l'any, qui parla de les mares? Som conscients del que implica ser-ho? Com ha canviat la figura d'una mare amb el pas del temps? I encara més, se'n parla suficient del que és i el que significa la maternitat? Per parlar-ne de tot plegat, ja podem saludar a aquesta hora la Sònia Kerr, periodista, escriptora i autora del llibre Mares, crònica d'una situació límit. Sònia Kerr, molt bona tarda.
Bona tarda.
Sònia, ara parlarem d'aquest llibre, d'aquest Mares crònica d'una situació límit, però abans vull que escoltem un petit tall de veu, un petit reportatge que hem preparat i que recull el testimoni de diferents dones que han sigut o volen ser mares i que ens expliquen què n'opinen elles sobre la maternitat.
Soc mare, però a vegades ha sigut molt difícil compaginar-ho amb la feina pel fet que els horaris no són mai compatibles amb el ser mare.
Soc mare, però a mi em va passar que quan vaig quedar embarassada vaig tenir pèrdues i vaig tenir d'estar 3 mesos de baixa. I quan vaig tornar a la feina, tothom em mirava malament i, a més, m'havien, les companyes, entre cometes, s'havien quedat com totes les meves eines que li havien agradat i bueno, i els jefes, ja dic, no em miraven gaire bé.
Soc mare, però ningú em va explicar en el seu moment la dificultat de la conciliació familiar-laboral.
La veritat és que molt feliç i molt contenta de la meva maternitat, del paper de mare. Però sí que en el seu moment vaig trobar molt a faltar tot el tema de la preparació postpart i lactància, perquè sí que et preparen molt bé per... És a dir, que fan cursos del part i sobretot les contraccions i totes aquestes coses, però el que és el dia després i els mesos després, això em vaig trobar molt desorientada en aquest sentit.
ser mare és molt meravellós, és fantàstic, però té la cosa de que sempre estàs patint. Per un, perquè quan són petits, perquè són petits, i quan són grans, perquè són grans, i arriben tard, i coses d'aquestes.
Estic farta que la gent m'ho pregunti, de tenir aquesta pressió social, però si finalment fos mare, el que més em preocupa és no tenir una tribu i una col·lectivització de les cures al voltant.
Doncs jo sóc mare, però... no em van dir que quan eren petits els nens, els problemes eren petits. Quan més grans són, els problemes són molt més grans.
Soc mare, però ningú em va explicar que el postpart podria ser tan dur. Que t'has d'adaptar i aprendre a acceptar-te i estimar-te d'una altra manera.
Jo vull ser mare, però per circumstàncies de la vida encara no he trobat la persona escaient per ser-ho. Però estic oberta i a l'espera de trobar-la.
Soc mare i crec que el més difícil de tot és educar els nostres fills. Ningú ens explica totes les passes que s'han de seguir. No tenim un llibre que ens expliqui com he d'educar, com hem de fer o quina cosa s'ha de fer en cada moment.
Jo sóc mare, treballo a l'administració pública. En el seu moment no vaig tenir cap problema a l'hora d'agafar la baixa de maternitat. El que sí que considero, comparat amb el que hi ha avui, és que van ser molt poques setmanes de baixa. Però és la cosa més maca que m'ha passat a la meva vida, ser mare.
Soc mare i això és el més meravellós que m'ha passat a la meva vida. Però ser mare també implica patiment, lluita, encerts i alhora també molt d'amor i felicitat.
Soc mare, però estem pagant la llar d'infants perquè el meu fill s'immunitzi i es curi a casa.
Soc mare i malgrat sigui fantàstic, ningú abans m'havia explicat què era el postpart més immediat i el postpart també una mica a llarg termini. La intensitat, la vulnerabilitat, tot el que comporta tenir una criatura entre les mans, se'n parla poc.
Sònia, penso que el gran titular que ens deixa aquest reportatge és ser mare és increïble, ningú ho posa en dubte, però potser no tot és tan idíl·lic com ens ho pinten, no? I sobretot deixa en evidència que abans, o inclús potser després de ser mare, no es parla suficient del que implica la maternitat. Què en penses de tots aquests testimonis?
Absolutament d'acord. Quanta veritat hi ha en tots aquests testimonis, per favor. A més, heu fet un recull com molt, molt ampli, no? Es toquen molts, molts temes relacionats amb maternitat. Sí, jo em quedo sobretot amb això que diuen algunes mares, que ningú ens ensenya, ningú ens adverteix, ningú ens prepara ni per un postpart, ni per com educar la canalla, ni per un embràs, ni perquè potser tens pèrdues pel camí, ni per una depressió postpart, ni per tantes altres coses. I aquesta és una assignatura que tenim pendent, sobretot les mares, però com a societat, no? És a dir, ensenyar les llums i ombres de la maternitat, perquè hi ha moltes llums, però també hi ha moltes ombres. I estan a les nostres mans, doncs, a ensenyar-les, visibilitzar-les, normalitzar-les, doncs, per aplanar el camí a les que vindran al final.
T'has sentit identificada amb alguna d'elles?
Moltíssimes.
Perquè hem d'explicar que tu ets mare, de fet ara en parlarem, no?, amb aquest llibre que publiques. T'has sentit identificada amb situacions que expliquen?
I tant, parlàvem de patiment, de vulnerabilitat, de la necessitat de tenir una tribu, parlàvem d'això dels permisos, no?, de la importància de tenir permisos equiparables entre pares i mares, molts temes.
Entenc que en ple segle XXI encara parlar d'alguns aspectes de la maternitat en profunditat és tabú, no? Depèn de quins aspectes. Creus que és així perquè ens ho hem callat massa? És a dir, perquè potser anem una mica tard a l'hora de parlar sobre maternitat i tot el que implica?
Absolutament. Portem anys i anys, diguem, les mares ens han donat una mica, diguem... la imatge, la societat, de que podem amb tot, de que som valentes, de que som fortes, de que som lluitadores, de que sempre tot està bé, no? Que la felicitat compensa tota la resta. I no és veritat. Ni som tan valentes, ni som tan fortes, i no és veritat que sempre compensi. Hi ha moments que sí, però hi ha moments molt durs, que cal demanar ajuda si cal. I aquest és un missatge que crec que és molt important que tinguem en compte, per no crear falses expectatives a les que vindran i crear-los un problema.
Creus, llavors, que hem romantitzat massa el fet de ser mare?
Absolutament. I amb això els mitjans de comunicació hi tenim un paper molt important. Uh-huh. Tenim molta feina per fer, portem anys idealitzant influencers, revistes de portades, portades de revistes, perdó, etcètera, etcètera. És a dir, el missatge sempre ha estat molt idealitzat. No em posaré a analitzar el per què, no? I n'hi ha que parlen del patriarcat, la cultura, no ho sé, però no hem de seguir caient en aquest parany i hem de sortir i dir, ei, no tot està bé i no passa res perquè no ho estigui, no passa res, és humà.
Sònia, ara ho dèiem abans, el dia 7 de maig, aquest diumenge, és el Dia de la Mare, un dia on es rendeix homenatge a les mares i on també es parla molt del seu paper dins d'una família. Per què diries que és important un dia com aquest?
Doncs en primer lloc per això, per retre l'homenatge que les mares es mereixen, que les mares ens mereixem, però no només això és molt superficial des del meu punt de vista. Justament, jo crec que és important aprofitar aquests dies per visibilitzar tots aquests tabús que dèiem abans, des de depressions postparts, pèrdues gestacionals, dol perinatal, violència obstètrica. Que se'n comença a parlar i bastant, però encara hi ha molta feina per fer. Tractaments de fertilitat o donació, és un gran tabú que encara queda molt per resoldre.
Clar, crec que és evident que un dia com aquest sí que és important, necessari per visibilitzar el paper d'una mare, tota la lluita, no?, que fan dia rere dia, però em dona una mica la sensació, i aquí entenc que els mitjans també hi tenim molt a veure, la resta de dies de l'any ens n'oblidem, no?, del que és de la importància de les mares. Som una mica egoistes en aquest sentit, és a dir, parlem de les coses quan realment ens interessen, perquè, per exemple, aquest diumenge és el Dia de la Mare.
Absolutament. Als mitjans tenim una agenda marcada que ens marquen, no?, les fites, el Dia Mundial, dilluns era el Dia Mundial de la Salut Materna, no? Aviam, una cosa. Depressions postparts, no?, dificultats, malestar emocional, les mares en tenim tot l'any. Per favor, parlem-ne més sovint. Hi ha molts programes d'actualitat, d'entreteniment, magazins que poden tenir espai. Cada cop n'hi ha més, no dic que no, però jo crec que sí, que n'hem de parlar més. Hem de donar veu a aquestes mares, perquè sembla que sigui un dia a l'any que ens en recordem, donem quatre xifres, quatre dades, no?, sí, i ens quedem tan amples, no? Però no. Rasquem, busquem testimonis, sisplau. Indaguem en la qüestió, perquè és que és tan necessari.
Clar, et deies que dona la sensació que la resta de l'any ens n'oblidem, i ja que parlem de dades, avui és un bon dia també per posar-les sobre la taula. Les dones, atenció a la dada, dediquen 800 hores més a l'any que els homes, els fills i a la llar. Són dades de l'Observatori Social de la Fundació Social La Caixa. Són molt bèsties, aquestes dades. 800 hores més?
Sí, però al final són dades. És a dir, jo aniria a buscar una mica casos reals, perquè això, és a dir, depèn de molts factors, no?, de la una mica, aviam, la situació socioeconòmica de cada família, els àmbits professionals, les facilitats que et posen a la feina, al final és una mica també el pacte que fas amb la parella, no?, amb el pare de les criatures, o si ets sola, com t'has organitzat. És un tema d'organització moltes vegades, és a dir, sí, són xifres que òbviament destapen una realitat que segur que hi és, però jo no em quedaria en les xifres, sinó que aniria al fons de la qüestió i analitzaria molt bé perquè en alguns casos la conciliació es resol bé i en altres no. Què falla? Què falla a cada cas?
Clar, per contra, i encara em refereixo a aquesta notícia, amb aquestes dades, sí que sembla ser que des de la pandèmia els homes dediquen 3 hores més a la cura dels petits que anys anteriors. Repeteixo, no ens hem de fixar en les dades, però avui nosaltres fent una anàlisi, no, de totes les xifres, aquesta és una de les que més m'ha cridat l'atenció, perquè la pregunta que em ve al cap és necessari que esclati una pandèmia mundial perquè de cop els homes, els pares en aquest cas, dediquin més temps als seus fills? És molt bèstia, realment, dit així, no?
Clar, no és tant per la pandèmia, sinó pel fet de que els pares es van veure obligats en un determinat moment, no?, doncs, a afrontar una situació, perquè estaven a casa, com les mares, no?
Sí, sí.
És a dir, si els dos teletreballem, els dos estem a casa i els dos, diguem, ens hem de fer càrrec de les criatures, doncs jo crec que en aquest moment és quan les tasques es reparteixen. Però fixa't que en els testimonis que jo recullo en el llibre, la majoria deien, sí, ens considerem una família corresponsable, però una vegada més, en una situació límit, com va ser el confinament domiciliari, és a dir, al final, un altre cop hem sigut les mares les que hem tret una mica, les que hem agafat la paella pel mànec,
sí,
I hem dit, doncs val, que te la treballa, treballarem, però els nens s'han d'atendre, s'han de cuidar, hi ha una educació que s'ha de mantenir, com sigui, manualitats, activitats, que no tot siguin pantalles, reunions telemàtiques, l'escola continuava viva, no? Telemàticament, però allà estava, no? Seguia fent una certa funció social. I tot això, en general, pel que jo he anat copsant, va recaure en les mares una altra vegada. I aquí és on, és veritat, hi ha una reflexió que cal fer. Per què va passar això?
Sònia, ara de seguida ens endinsarem de ple en el teu llibre, però sí que vull posar una última dada sobre la taula, i és sobre la salut emocional que comentaves abans també de les mares. I és que el Principal fa 2 dies exactament publicava el 66% de les mares se senten desbordades i tristes, però no demanen ajuda. Llavors, a nosaltres ens agradava preguntar-te, no?, si creus que hi ha aquesta vergonya o aquesta por a ser jutjades o a ser mal anomenades mala mare.
Absolutament, absolutament. La societat està plena de gent poc empàtica i respectuosa amb les mares, sobretot. Però fins i tot les pròpies mares, jo sempre ho dic, fins que entre nosaltres no ens respectem i no, no generem relacions d'empatia, no?, de recolzament, no ens en sortirem. De vegades hi m'he trobat, mares que critiquen altres mares. Aviam un moment, aviam si aprenem la lliçó. Cada mare ho fa com pot.
Totalment.
I no passa res. És a dir, no hi ha una millor mare que una altra. Tothom té els recursos, la casuística, les circumstàncies que té. I al final una mare, estic convençuda que fa el millor que pot. Amb tots els antecedents i tot el que té a l'abast. Per tant, és molt important que siguem respectuoses entre nosaltres mateixes i empàtiques, perquè serà la manera de permetre a les altres mares que estan passant per un mal moment, no?, que se senten sobrepassades o que estan patint o que tenen estrès o angoixa o tenen dubtes o tenen pors, de ser sinceres, d'obrir-se, no?, i de dir, mira, a mi em passa això, escolta'm, què faig, com ho veus? Si no, sempre tens la sensació que l'altra persona t'acabarà jutjant i tu acabaràs menjant, que és el que ha anat passant aquests anys.
El que està clar és que encara queda feina per fer i potser un primer pas és parlar-ne, com ens deies, i en aquest cas ho has fet amb el teu primer llibre, Mares, crònica d'una situació límit, un relat on la Sònia explica en primera persona les seves 2 experiències de maternitat amb la pandèmia com a taló de fons, i on també inclou el testimoni d'una 20ena de mares que comparteixen les seves vivències. Com neix la idea d'escriure un llibre així?
Aquest llibre va néixer d'entrada per... és a dir, com a pràctica terapèutica. És a dir, jo vaig saber que estava embarassada de la meva segona filla 2 dies abans de que es decretés l'estat d'alarma, 2 dies abans de la famosa roda de premsa, sí, de Pedro Sánchez dient...
Ens en recordem tots, sí, sí,
sí. Teniu aquelles imatges, no?
Sí.
Només es pot sortir per anar a comprar el pa, llançar la brossa, anar a la farmàcia i passejar el gos. Mm-hmm. Molt bé, fantàstic. Embarassada d'un mes, amb les pors, no? Tot i que no era mare primerenca, però sí que cada embràs és un món, és diferent, cada embràs és un procés diferent, es pot torcer en qualsevol moment, no? I el missatge que ell llançava era molt clar, és a dir, no surtis de casa si no és imprescindible, i clar, de sobte s'atura tot, s'aturen les classes de preparació al part, les classes de suport a la lactància, s'atura tot, truques al CAP, no?, per dir que estàs embarassada, costa moltíssim entrar en el circuit, que t'agafin el telèfon i et diuen no, és a dir, si estàs bé, no facis res, no vinguis, perquè és exposar-te. Llavors, una por al contagi tota l'estona, no? És a dir, jo recordo que van ser mesos complicats de molta por, de molta angoixa.
Fa un moment dèiem que el llibre inclou 20ena d'històries de mares que comparteixen les seves vivències i experiències durant la maternitat. Com arribes a aquests testimonis? Com arribes a aquestes mares?
Doncs això, el llibre naix d'una pràctica terapèutica, d'una banda, de l'altra, perquè jo volia deixar constància d'un fet que s'intuïa clarament que seria històric, mm-hmm, no? I a mesura que jo anava entrellaçant el meu testimoni, no?, i deixant constància de tot el que estava passant, m'adonava de que faltava alguna cosa. Llavors, clar, el meu testimoni és valuós, però no suficient, i volia copsar altres realitats. Llavors vaig començar a posar-me en contacte amb dones, uh-huh, és a dir, tenia molt clar que volia una mirada femenina, dones que per la seva professió, doncs en aquell moment, professionals de la sanitat, mestres, treballadores socials, poguessin aportar un valor afegit al relat de la pandèmia. El que passa que, a mesura que anava fent entrevistes, doncs veia això, no?, que la maternitat és el que més importància prenia, és el que preocupava més a les mares. I llavors vaig decidir, doncs, enfocar-ho per aquí, és a dir, la maternitat durant la pandèmia, que al final no és una altra cosa que els entrebancs de sempre, però agreujats per un context sense precedents.
Si no tinc entès malament, el llibre es va publicar el 7 de març, per tant fa relativament poc que està a les llibreries. Ha rebut ja algun missatge d'alguna dona, ja sigui mare o no, que hagi agraït el fet d'haver escrit sobre això, sobre la maternitat?
Moltíssims. De fet, tots els missatges que m'arriben, tots els les trucades, àudios de WhatsApp, missatges, a les presentacions fins i tot. El que em diuen, sobretot, és que és un llibre que era necessari, reparador, que és, totes s'hi senten identificades d'una manera o altra, perquè a totes els ressona moltes de les coses que s'expliquen al llibre. Fins i tot dones que no són mares però tenen la intenció de ser en algun moment, fins i tot, s'han comprat el llibre, l'han llegit i han dit, ostres, Déu-n'hi-do. Que bé tenir tota aquesta informació per avançar, no? El que deien el reportatge que heu recollit, no? Que deien, ningú em va explicar que un postpart podia ser molt complicat. Ja ho expliquem al llibre, no patiu. El dia que algú vulgui ser mare, té una recepta, penso, interessant a l'abast.
De fet, el títol del llibre ja dones aquest primer toc d'atenció, no? Mares, crònica d'una situació límit. Ja ho dius ben clar, però explica'ns una miqueta alguna situació de les que hi podem llegir.
Començant per la meva mateixa, és a dir, no vull desvelar diguem, casos concrets. A mi sempre m'agrada anar a les entrevistes acompanyada d'alguna de les testimonis perquè puguin ser elles les que expliquin el seu cas, tot i que no passarà, ho puc fer, però prefereixo centrar-me en el meu, és a dir, jo, com he dit, soc mare de dues nenes, una de 9 anys, una de 2. La primera maternitat va estar molt marcada per una depressió postpart que jo vaig tenir, no diagnosticada. Clar, això et marca molt, el marca el postpart, et marca el vincle amb la nena, et marca la decisió de tornar a ser mare, etcètera. Llavors, clar, ve una pandèmia, resulta que era una nena buscada, era un fill buscat, és a dir, sé que torno a estar embarassada, i de sobte doncs apareixen els fantasmes del primer embràs, no? Ostres, i si. Clar, més això, és a dir, sumat a la possibilitat de tornar a recaure en una depressió postpart, sumada en el context, en la situació límit que estàvem vivint tots, doncs va fer que d'alguna manera doncs demanés ajuda, o si més no, va ser el propi sistema, no? La llevadora em va trucar un dia, va veure doncs, com estava desmuntada, suposo que devia detectar alguna cosa que no funcionava, i de seguida em va posar en el circuit públic, em van posar en contacte amb la unitat de salut mental perinatal de la maternitat, del clínic, que justament aquest matí he anat a presentar el llibre a les mares de l'hospital de dia d'allà, una mica en aquesta idea, no? A dir-los que de tot se n'acaba sortint amb l'ajuda adequada, i allà em van posar un tractament preventiu justament per això, per prevenir una segona depressió postpart. Clar, són dues maternitats molt diferents. La primera va ser dura, la segona va començar sent dura, però va acabar sent meravellosa, doncs, perquè aquest tractament em va permetre doncs, veure la pandèmia des d'una altra perspectiva. Vaig tenir un part conscient, meravellós, del qual vaig sortir molt, molt, molt absolutament enfortida. Em va donar una energia descomunal, sempre dic, que és que em dura a dia d'avui.
Ara que parlàvem de l'embaràs en la pandèmia, a nosaltres ens ha cridat l'atenció el testimoni d'una dona en concret. No farem spoilers, la gent que ens estigui escoltant, que es llegeixi aquest llibre, però sí que aquest testimoni en concret parlava precisament d'això, de com va viure el seu embaràs durant la pandèmia. Et dona la sensació, llavors, pel que expliques, que les dones embarassades van ser les pacients oblidades, podríem dir, durant la pandèmia?
Clar, embarassades i sobretot les primerenques, les que no havien passat mai per aquesta situació, perquè sí que és cert que cada embaràs és un món, però al final la primera experiència és vital. Tens tots els pors, totes les incerteses, tots els dubtes, i no saps on anar a raure, perquè tot es para. Jo crec que sí, sempre ho dic, és a dir, entenc que en aquell moment primava la vida de les persones i entenc que molts serveis es van deixar de donar doncs, per evitar contagis, per evitar que la gent acabés morint, per entendre's, però és veritat que es va fer de vegades a un preu una mica elevat en el cas de moltes mares.
Sònia, en el teu llibre, però també en el minitren de veus que m'ha escoltat al principi, surt aquesta mateixa... moltes mares coincideixen doncs, amb el mateix, no? Que ser mare és molt bonic, però que és complicat ser mare i conciliar amb la feina, per exemple. Si encara trobem aquesta problemàtica a dia d'avui, entenc que alguna cosa no acaba de funcionar bé en el sistema. Creus que està fallant, com a tal, el sistema?
Es va avançant. Ara, com a mínim, ja tenim uns permisos equiparats de maternitat, paternitat, cosa que és molt important perquè això ens dona les mateixes oportunitats al pare i a la mare. És important, primer, perquè hi ha una persona a casa un temps que està pendent d'una mare que surt d'un parc i, per tant, està en una situació vulnerable. I que hi hagi allí algú les 24 hores és molt important. Això d'una banda. I dos, és molt important perquè si els dos aprenem alhora, en el mateix moment, com cuidar aquella criatura que acaba de venir a casa, no? I els dos, doncs vinga, anem a posar el bolquer. Va, tu com ho faries? Fem-ho així. És a dir, els dos, per igual, ens ocupem de les cures d'aquella criatura i ja marques una igualtat des de bon començament. De l'altra manera és, jo em quedo a casa, val, perquè li haig de donar el pit o el biberó, el que sigui, tu te'n vas a la feina, arribes, ja li poso jo el bolquer, tu estàs nerviosa, no. Porto tot el dia fent, ho vaig més ràpid, vinga, surt, al final ho acaba assumint la mare perquè és la que ho té per la mà, diguem, d'alguna manera, no? No perquè el pare no ho vulgui fer, a vegades és una, som nosaltres mateixes, no?, les que acabem monopolitzant, però per això, perquè històricament... ens deien que nosaltres havíem d'estar a casa. Ara i això no passa. Els pares estan 4 mesos igual que les mares i, per tant, partim tots del mateix nivell. A partir d'aquí, clar, cada persona és un món. Però sí que és cert que això fa que sortim des del mateix punt de partida i facilita molt les coses. Però encara falta, encara falta.
Si parlem de la pressió social que implica ser mare, moltes dones, sense anar més enllà a la trentena ja d'anys o fins i tot una miqueta més grans, si no són mares, doncs reben aquell típic comentari de se't passarà l'arròs, no? O altres expressions que venen de sorpresa, que ningú els hi ha demanat l'opinió, però la diuen, no?, aquesta mena de comentaris. Crec que, què et sembla, encara ens costa separar, no?, el fet de ser dona i ser mare? És a dir, sembla que per ser dones hem de ser mares sí o sí algun dia?
Fixa't que jo penso que això ja s'està començant a superar bastant, eh? Sí, jo cada cop conec més dones que decideixen no ser mares. Una altra cosa és que la societat et forci a no ser mare, que això està passant també, doncs pel ritme de vida que tenim, perquè doncs, no estem preparades als 30 i pocs doncs, per tirar una criatura endavant, perquè no tenim una feina estable, etcètera, no? La societat ens empeny cap a un model de vida que va en contra natura, és així. Però si una persona... lliurement decideix no ser mare, jo crec que ara no està... Jo crec que ara comença a no estar mal vista. Una altra cosa és que la gent pregunti perquè, no? Són aquells automatismes que tenim heredats de fa molts anys, no? És lògic preguntar, i tu? I no ets mare, la canalla? I en vols tenir un altre? Per preguntes que no quedi, la gent pregunta, però sí que ara es veu un altre, amb uns altres ulls, jo crec.
Però sí que és veritat que si tu preguntes, doncs és... El que els hi passés a les dones, no, que ens diuen se't passa l'arròs, perquè en un home no li diuen tant. I un home també té dret a ser pare i també té un moment a la seva vida en la que s'acaba l'oportunitat, per dir-ho d'alguna manera, de ser pare. Llavors, això ens indica que tot plegat és una mica masclista, no? Que nosaltres, per ser dones, siguem de ser mares i que tenim un tempo i que, per tant, se'ns pot passar l'arròs, però als homes no se'ls hi diu tant.
Segurament que hi ha... molt masclisme al darrere, no seré jo que ho negui, però també és veritat que és una cosa biològica i és així, és a dir, els homes poden ser pares molt més tard que les dones. I les dones, vulguem o no, a partir dels 35 anys, la cosa se'ns complica molt, moltíssim. Per moltes clíniques de fertilitat assistida que hi hagin, és que és així. Llavors, que una tia et digui s'està passant l'arròs amb 33 anys, cony, és que té raó. És que té raó, és que no fa mala fe, és a dir, no t'està posant, també és com ho llegim nosaltres, és a dir, no t'està posant contra les cordes, t'està dient, si vols ser mare, comença tu a plantejar, malgrat la societat ens està empenyent a ser mares als 40, sàpigues que a partir dels 35 et pots trobar moltes dificultats, i són. Jo ho vull llegir així. A mi m'agrada llegir-ho així. També és veritat que hi ha gent que, doncs, per emprenyar que no quedi, no?
Clar,
però al final sí. És com ens sentim nosaltres mateixes. És a dir, jo tinc clar que si jo no vull ser mare, per molt que em diguin, és que no... Jo he pres un altre camí i no passa res.
Si parlem de la Sonia Kerr com a persona, com a dona, com a mare, sé que ens ho has explicat, ens has fet una pinzellada, però a línies generals, com definiries la teva experiència amb la maternitat? I també vull saber si t'has sentit mai en desigualtat de condicions laborals, socials, pel fet d'haver sigut mare.
Clar, en el meu cas no. Pel tipus de feina que tinc, pel tipus d'empresa que tinc, pel conveni que tenim... per això deia que hauríem d'anar a mirar cada cas. En el meu cas, no, però sí que conec gent del meu entorn que sí que s'han sentit, doncs això... no menys tingudes o infravalorades o apartades, fins i tot, pel fet de ser mare. No és el meu cas. Com us deia, maternitat. És que no puc dir com és la meva maternitat perquè és que una amb l'altra poc tenen a veure. Llavors, és complicat trobar una paraula que les descrigui a les dues.
De dones que s'han sentit en situacions de desigualtat pel fet d'estar embarassades, n'hi ha moltes. I creus que hi ha possibilitats reals de que això canviï? És a dir, m'explico, penses que en un futur les dones no patirem desigualtats o situacions inclús una miqueta masclistes a la línia del que dèiem ara pel fet de ser mares?
És que això és feina de les administracions, jo penso. Això és feina... Sí, és feina de la societat, però... I de canviar el xip, però el xip al final s'acaba, es canvia també legislant. Si ens donen més oportunitats, no? Si els convenis laborals prenen una altra dimensió, no? I incorporem una sèrie de clàusules que impedeixin que això passi, al final la societat penso que a poc a poc va canviant. Jo vaig a una empresa molt propera de la família, que no diré quina és, una empresa privada que fa 10 anys era impensable que el pare prengués qualsevol tipus de permís. I ara conec pares d'aquesta mateixa empresa que estan agafant no només el permís de maternitat, sinó el permís de lactància. El primer home que va demanar un permís de lactància en aquesta empresa... va estar en el punt de mirar, perquè no entenien els seus superiors per què un home havia d'agafar un permís de lactància, si és la dona que dona el pitu al biberó. Doncs aquesta llei ara hi és. Uh-huh. I el pare es pot agafar un permís de lactància. I si el superior no ho entén, és el seu problema, però com a mínim té l'opció de fer-ho. Per tant, penso que és molt important que es vagin prenent decisions d'aquest tipus des del punt de vista de les administracions.
Sònia, ja per anar acabant, quin missatge vol donar Sònia Kerr com a dona, mare, persona i escriptora del llibre Mares, crònica d'una situació límit?
Doncs una mica el que dèiem al principi, que és molt important visibilitzar la maternitat amb les seves llums, les seves ombres, normalitzar, ser conscients que no és un camí planer, però que se n'acaba sortint també, és a dir, a veure, que tampoc... És important saber què hi ha, què ens podem trobar per tenir els recursos, doncs perquè si ens trobem, que les coses ens ressonin i doncs tinguem un canvi una mica més fàcil. Jo penso que és aquest i que la maternitat... Com ho diria? És una aventura, al final. És una aventura... que jo sí que convido a les dones a que la visquin, perquè al final t'engrandeix i d'alguna manera treu la pitjor versió, però també la millor versió del mateix.
Sònia Kerr, periodista, escriptora i autora del llibre Mares, crònica d'una situació límit. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres en aquesta nova edició d'On són les dones. Que vagi molt bé, fins aviat.
A vosaltres, gràcies.
I nosaltres aprofitem també per donar una abraçada, una salutació a totes les mares que ens estiguin escoltant en aquests moments i desitjar-los un feliç Dia de la Mare aquest diumenge. Uns minuts i ara tornem. Just
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a partir de les 8, Camins, el magazín de la vesprada amb Rafa Sanahuja i la resta de la banda.
A Ràdio Estel. Ei.
Ei. Vols que la teva solidaritat perduri al llarg del temps? Deixant el teu llegat solidari a Càritas Barcelona, ho faràs possible. Amb la totalitat o una part de la teva herència, garantiràs que les persones que més pateixen continuïn rebent la nostra ajuda. Si vols més informació, escriu-nos a llegats@caritas.barcelona o truca'ns al 93 112 7010. Amb el llegat solidari de Càritas, la teva generositat serà eterna.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
Tres minuts i escaig i arribarem a 4:45 de la tarda. Víctor Rodrigo, què tal? Bona tarda.
Com estem?
Hem quedat que ardilla, eh?
Ardilla, sí. És que sempre treus les coses fora de context. És que és una cosa... Perquè estàvem discutint...
Estàvem parlant d'esquirols.
Els esquirols és en català, també té una excepció...
Sí.
Que és bastant negativa. Llavors, doncs, fem la castellanada per no haver de parlar d'esquirols.
Ardilla, ardilla. Has vist que avui... Dic, ben Víctor Rodrigo,
clar,
posa't a conjunt.
Al final ja vindrem aquí com gàngsters de la calle.
Cada neta.
En canvi, jo m'he portat aquí la samarreta Harry Potter i...
Com de Harry?
Clar, és Hogwarts.
Ah! Oi!
Barrejant...
Oi, el friquisme!
Imagina't.
Oi, el friquisme!
Jo és que tinc facetes per tot.
Explica-ho això, explica-ho. És una samarreta
clar,
com un...
perquè barreja
la noche estrellada
la noche estrellada de Van Gogh amb la foto de Hogwarts.
És que he dit també noche estrellada, perquè la nit estrellenca...
Després em pregunta la meva àvia perquè estic solter.
Boníssim.
Bueno, cosetes.
Parlem de cinema o...?
Sí, sí. Val. La setmana que ve ja et portaré quan tinguem més temps, perquè sí? Crec que hem d'abordar lo de
Barcelona vaga de Film Fest?
No, la vaga de guionistes de Hollywood.
Ah.
Que ens afectarà a nivells...
Sí, arribarà aquí,
Sí, home.
Ja va passar una
ve,
any,
Ve amb efecte retroactiu.
Va ser el Soprano que va quedar com
sí,
tallada,
perquè
no?
Va ser el 2007. Llavors van allargar-ho i, bueno, va passar una liada perdíssima.
Tu creus que et tornarà a passar aquesta liada
sí,
perdíssima?
Sí, serà bastant més bèstia,
Sí?
Jo crec que serà més bèstia, perquè, vale. A més... tal com està el ritme, que no és el de la televisió, que eren temporades més llargues, les pots escurçar aquí i va anar... Bueno, sembla la fàbrica de la Ford, això. I és el que parlem sempre del muntatge, la cadena muntatge de sèries i de pel·lícules, i bueno, sí, sí, un altre dia m'hi poso en el fregau.
Val.
Som-hi amb lo nostre. Som-hi amb lo nostre.
Mira, ha baixat... li anava a dir com li dic a reacció. Ha baixat la Mondela. Mercè Mondelo, de xarxes d'aquesta casa.
Per...
No, perquè... perquè vegi la gent que avui ens hem posat no d'acord.
Si vols, trec la cadena per fora,
dit,
també.
Si no, ja, té, sí.
És que no m'ho havia ni fixat.
A l'OMA.
Gràcies.
Sí.
Bueno.
A l'OMA hi diu gràcies, Això és així. Què, va, que ens queda poc. Va, som-hi,
som-hi. Sempre et porto conceptes o gèneres o coses així, llavors avui he decidit, mira, top 5 d'una categoria de personatges que crec que estan molt infravalorats a l'hora de... rebre pues, reconeixement en aquest tipus de llistes. Com són els malvats.
Sí, creus que
els
té...
Els bons malvats. Poc...
Tu obriries una categoria d'Oscars per a malvats?
Absolutament.
Sí,
perquè, perquè és que fer un bon malvat és molt dolent. Perdó. Fer un bon malvat és molt complicat.
És molt difícil.
És molt complicat. Sí. La qüestió està també que el català, per favor, hauria de tenir una traducció a la paraula villano.
Clar.
Perquè no és el mateix un malvado que dius, bueno, categoria B.
Malvado encara, podem ser
senyor
mitjó.
Villano. Un senyor villano és...
Villano fa més popular.
Clar, és ratio S, o sigui, en plan, premium.
Estem d'acord.
Llavors, jo t'he volgut portar un top 5 bastant variadet. Aquesta vegada sí que me n'he anat el que per mi és la crem de la crem. Hi ha alguns que són absolutament els pioners de la categoria, d'aquest tipus de personatges, i altres ja són... les eminències absolutes que crec que hi ha alguns que no se superaran mai, per molt que la gent s'hi entesti. Vale. Perquè és molt difícil, i més alguns que ja porten 40 i pico d'anys durant guerra.
Vale.
Ojo el que et porto.
Sí?
I com t'agrada allò de les cançons, també?
Sí. Què? Hi hem tornat, eh?
T'he portat ja masses disgustos.
Déu-n'hi-do.
Aquesta vegada...
Aquest trap amb els...
No. No? Ja et deixaré escoltar la primera perquè vegis com va el tono.
Va.
Vale?
Som-hi?
Som-hi amb la cinquena.
Celestial per parlar de...
Anirem a entre la clàssica i l'òpera, avui.
M'agrada molt.
Sobretot perquè aquesta categoria de malvats,
sí,
a vegades aquesta èpica els hi va encara millor.
Digue'm, Víctor.
El cinquè que et porto...
Ara he fet to de...
Sí,
professional. Catalunya Música.
Sí.
Estem escoltant...
Ara mateix sona... La cinquena. No, és que si em poso a imitar coses ja
malament. Sí. Una abraçada per als amics de Catalunya Música.
Sí, no ens convidaran mai. La qüestió és, el número 5 és l'únic monstre que et porto,
sí,
en aquesta llista, perquè normalment s'associa als villanos,
uh-huh,
moltes vegades a monstres o éssers paranormals. Sí que és veritat que la literatura, molts han sorgit d'allà,
uh-huh,
des de la mòmia, Frankenstein o Dràcula.
Sí.
Llavors, aquest últim té molt a veure amb el personatge que et porto, que és Nosferatu.
Home...
El Nosferatu de Murnau, any 1922,
uh-huh,
tu veus aquella pel·lícula i segueix fotent una por,
sí, eh?
De la parra.
Que és aquell calp que s'aixeca.
Exacte. I per qui la gent no ho sàpiga, Nosferatu és la còpia barata literal de Dràcula perquè no tenien els drets.
Correcte.
Del llibre de Bram Stoker.
Uh-huh.
Ho van robar directament.
Sí.
I van
sí.
fer una versió com els va donar la gana. I tots els grans monstres que han aparegut en pantalla, en la posada d'escena, fins i tot en els tirs de càmera, evidentment han anat millorant, eh? I uh-huh. s'han anat creant de nous, però en l'estètica i en la por que crees ambientalment cap a l'espectador, Nosferatu és el número 1, és el padre de todos.
Sí, eh?
És increïble. I jo el reivindico moltíssim, perquè a part d'haver saltat també a la cultura popular, perquè la gent no es pensi que Michael Jackson a Thriller uh-huh. fa aquells moviments de braços al cap als costats com si fossin garres,
sí,
perquè si l'hi van pescar ells, sinó que és Nosferatu pujant les escales... Crec que és una d'aquelles pel·lícules de cine mut i d'antiquíssimes que qualsevol persona que la vegi sabrà valorar-la. T'agradi o no el cinema antic.
Tu creus que quan parlem de cinema antic s'ha... No sé com dir-ho. S'ha intentat culturalitzar tant,
sí,
aquest tipus de cinema que la gent li ha agafat por a veure-ho, com la Corazón de Potemkin,
sí,
com Nosferatu...
Moltes vegades se li dona una subcategoria política o una sobrereinterpretació a tot,
mm-hmm,
i a vegades s'oblida que en aquells anys la majoria del cinema era entreteniment pur i dur, en els gèneres bàsics de la literatura. Ja fos el drama, l'horror, el romance i la comèdia.
Déu-n'hi-do.
Sense més. Saltem al quart?
Saltem al quart, no sense abans avisar que els oients ja poden entrar a Twitter i veuran la teva samarreta.
Gràcies. Bueno, que la complin.
Home, boníssima, eh?
La 4 s'havia de posar sí o sí,
sí,
que és el personatge de Norman Bates.
Tu l'òpera no t'agrada, eh?
Em m'encanta.
Sí?
M'encanta, t'ho prometo, Joan.
Dic perquè jo hagués posat la mama morta.
Sí, ho he pensat, però és que ja això de donar pistes, com quan et vaig fer també l'alegoria de Psicosis.
És spoiler o no?
Amb el Morat, amb Mamá me dice.
Sí.
I dic, dos xistes ja em fan fora.
Igual massa.
Em fan fora.
Igual massa.
Norman Bates...
Clàssic.
Norman Bates segurament és la definició absoluta de que en el cinema, per això la literatura ja es feia,
uh-huh,
però que en el cinema, de la mà d'Alfred Hitchcock, evidentment a Psicosi, el 1960, posen sobre la taula la violència domèstica, el terror domèstic, el terror quotidià.
Déu-n'hi-do.
El que si tu gires la cantonada d'una persona que tu podries considerar normal, potser està amagant un monstre dins seu, o a casa seva, o al nucli familiar.
Que després això s'ha aprofitat tantíssim al cinema.
Exacte. Llavors, el fet de la caracterització del Norman Bates, independentment, quedem-nos amb el personatge, independentment mm-hmm. de l'actor, que l'han interpretat diverses vegades,
sí,
independentment de tot això, el personatge té aquesta mística que és única i que s'ha replicat tantíssimes vegades.
Sí, senyor.
Llavors, si tu veus la pel·lícula, el fet de només per la mirada i un somriure, que jo sigui la cosa més terrorífica que has vist mai, per mi el converteix en top 5, evidentment, de malvats de la història del cinema, perquè en la literatura segurament es pot aprofundir, tu pots tenir una mirada diferent o te'l pots imaginar d'una altra manera, o les descripcions, evidentment, són completament diferents amb el que tu veuries en pantalla, però, ostres, el fet de que un tio normal sigui així i s'acabi destapant d'aquesta manera... És magnífic.
És brutal, és brutal. T'anava a dir, no desvetllaré allò per no fer spoiler. És que no sé quan és deixa que, de ser spoiler home, una cosa. Anys,
i això ja fa 63.
Val. No, d'aquesta, no d'aquesta. Els 10 anys, ja m'has dit? Per tant, diem les coses com són. Jo tinc una fixació, que és Kevin Spacey.
Sí.
Sospechosos habituales.
Sí.
És Norman Bates.
Sí.
Veu directament del personatge de Norman Bates.
És el cosí... Bueno, el sobrino lejano.
Sí, eh?
Però és que això passa en moltes interpretacions, al igual que de Kevin Spacey a Seven, el psicòpata tranquil...
També, sí.
Quantes vegades s'ha replicat, això? I com es fa servir la teva pròpia cara, els moviments físics, Seven, corporals...
Speed, magnífica pel·lícula.
Exacte. Ai... És que jo et segueixo.
Val. Llavors, jo sí, jo que sí.
No acabarem mai.
Anem a la tercera?
Som-hi a la tercera.
Aviam, que això m'hauràs d'explicar bé, Víctor.
Sí?
Sí.
Per què t'ho explicava?
Per què, aquesta cançó?
Home, perquè aquesta, que no me'n recordava, anava a dir un nom que no era,
ai,
i és la agramadora del Pavarotti, aquesta cançó sona a Mort entre les flores,
sí, senyor,
quan els mafiosos acompanyen a Gabriel Byrne al bosc.
Sí, senyor.
Llavors, aquesta associació d'una cosa que sembla dues persones tranquil·les, grans, de certa edat, que van caminant i estan a punt de cometre un assassinat.
La pitjor de les atrocitats.
Absolutament. Sí. Això m'ha recordat el personatge de l'Anton Chigurh. Si jo dic aquest nom, tothom es pensa que és un lateral dret del Zenit de Sant Petersburg. O sigui, ningú identifica. Però jo dic Javier Bardem a Nois País para Viejos...
I ja està.
I ja està.
I ja tenim aquell pentinat d'orinal.
Exacte. Per què el poso el número 3? Perquè la definició del mal,
sí,
del mal quotidià... Evidentment teníem Norman Bates a la 4, el fet de que es destapi aquest malvat quotidià, però... La definició absoluta de no hi ha res bo ni en com mira una persona és el Javier Bardem de Nois País para Viejos. És a dir, és dels Oscars més merescuts que he viscut jo en tota la meva vida.
Tio molt xungo, eh?
Molt xungo. I a més, aquell punt de... No és la caracterització de Hollywood d'un assassí en sèrie, que si fan servir ganivets, no, que si no, coses punxants...
És que ni dissimula.
No, va amb un... Com es diu allò? Com un piston de gas.
Exacte.
Tapa un del cap i s'acabó. I no fa ni soroll, no deixa sang... És que, i li és igual. I la pregunta és, per què ho fa això?
Molt Cohen, eh? Molt, coses rares.
Aquest punt dels germans Cohen d'aconseguir que ells ja ho basculen, no?, amb el cinema negre i el que han aconseguit amb el cinema negre, que és fer comèdies negres que no saps si se'n van cap a un costat o cap a l'altre...
Que és una passada pel·lícula.
No és País para Viejos i hi ha moments que són terror absolut.
Sí, sí, sí.
Perquè tu t'esperes que aquest senyor cometi totes les atrocitats possibles sense... venia a cuento.
Correcte.
Llavors, per mi, el fet de com es construeix ja de guió el personatge, però com l'interpreta el Javier Bardem, ja sigui el que diem, no?, corporalment o a l'hora de parlar, però físicament, tu el veus ara aquí mateix darrere el teu vidre i tu surts corrents.
Sí, sí, fa por.
Llavors, és que crec que gràcies a ell, per mi, jo quan es pensa en una assassí en sèrie, si tu has vist No és País para los Viejos, et ve la cara del Bardem en aquesta pel·lícula. Correcte. Altres posaran, pues, això, Spacey, no sé què, però aquests serien com les coses més blockbusters, més clàssiques, sí, més...
Estic
que tothom imagina, però que ja és com una cosa, pues, sí, cliché.
Molt peliculero.
Pur
sí,
cliché.
Sí.
En canvi, aquesta originalitat li dona, per mi, una categoria absolutament premium.
Diu que tranquil·líssament podria existir.
Sí, sí, sí.
És aquesta, el que et fa
agafar. És que jo no vull anar a una gasolinera en un desert, eh? Mai més.
Ara.
És que no penso trepitjar Arizona mai.
Anem a la segona? Tinc molta curiositat per la música de la segona.
Sí?
Sí.
Som-hi.
Vesti la jove.
És que ens hi estaríem tota la tarda,
sí,
escoltant-lo.
Sí.
Evidentment, posant la cançó de Pagliacci, el Joker de Heath Ledger.
Però és que el millor Joker, amb diferència...
Només dius el Joker de Heath Ledger i estàs parlant de malvats i ja està.
Ja està.
La frase està dita.
Correcte.
Què passa amb el Joker de Heath Ledger? Crec que és insuperable, que tothom que em vulgui argumentar que Joaquin Phoenix amb el Joker del 2019... el supera és mentida, sobretot perquè ell diu que ell, el seu Joker està construït pel de Heath Ledger, simple i llano, ho va dir tal qual, i crec...
Mira que és bo, el de Joaquin Phoenix,
és molt bo,
però no supera.
Però Heath Ledger aconsegueix una cosa, que és que ja tothom, quan penses en aquest personatge, tothom té una interpretació diferent del malvat que suposa el Joker, tothom té com una... com un calfred recordant o un moment de psicòpata o un moment de mafiós o un moment d'anarquista.
De nat de l'olla.
Exacte.
Fa molt bé.
Però Ledger li dona el que és molt difícil, que és vida a un personatge que fuig de l'actor. Ningú recorda Heath Ledger en altres... Evidentment el recordem,
crec que s'havia explicat una mica que ell va fer una mica el que li va donar la gana.
Sí, sí, però i ell va tenir el problema aquest, entre cometes, entrar tant en el personatge. Exacte, que li va comportar el que li va comportar.
I el mando aquell, quan l'apreta, que no va funcionar en realitat. Exacte. Tot
hi ha
això.
Moltes coses, però el Joker, de per si, ha tingut l'únic problema que ha saltat a una cultura popular mediocre, romantificadora, i que no interpreten bé el seu personatge. No és Taxi Driver. El Joker és... pues com quan parlaven del Chugir amb el Bardem, és la definició del mal absolut.
Correcte.
En el món dels còmics. I si tu l'aconsegueixes traslladar d'aquesta manera al cinema, gràcies a Christopher Nolan, però evidentment gràcies a Heath Ledger, per mi és el número 2 sense cap mena de dubte.
Jo crec que tenia una cosa molt difícil, que era superar aquella imatge popular del Joker com a Jack Nicholson,
sí,
que tampoc ho va fer
el Joker de còmic.
Exacte.
Que és que no te'l creus realment. I quan tu veus el de Heath Ledger, tu dius... jo torno a veure un pallasso i surto corrents.
Exacte. Va, que ens queden 2 minutets. Anem a la primera. Te la compro molt, aquesta, eh?
És que només diré dues paraules i ja està.
Ja està.
Darth Vader.
Home.
I fins aquí el programa.
El...
és que no hi ha discussió possible.
No.
No hi ha discussió possible. Ni per personatge, ni per guió, ni per trama, ni per història, ni per tots els productes audiovisuals que han sortit d'ell, ni per si volem entrar a lo friki i els poders que té...
Mira, que
ni...
té poc moviment, eh? Però que ell caminar...
Però és que ja està. Sí, la definició perfecta d'un personatge creat de la ficció com el villano absolut és Darth Vader. Ja sigui des de conceptes que són més arcaics, pel casc, el negre, la capa, etc, però la veu, la interpretació, la profunditat del personatge, la profunditat dels sentiments que ha viscut el personatge des que és petit, Anakin Skywalker, ja no és spoiler, fins al final, jo soy tu padre...
Dolent amb remordiments o no? Dolent una mica persona.
No, és el,
no remordiment,
és el que ha passat per
persona.
Totes les fases.
Exacte.
Perquè té un moment que és... Però que no té remordiment ni té res.
No,
és
clar.
Darth Vader.
Sí, sí, sí.
Llavors, en aquella definició, no hi ha... És que no hi ha ningú.
És
la cabra. És mi padre, el que tu vulguis.
La cabra, eh?
The goat. Això t'ho hauré d'explicar algun dia, eh?
M'ho explicaràs.
Llenguatge...
Saps quan m'ho explicaràs?
La setmana que ve.
Setmana que ve, el proper divendres. Víctor Rodrigo, com sempre, moltíssimes gràcies. Nosaltres que anem a serveis informatius i de seguida continuem una hora més parlant de televisió i de premsa rosa. Atenció, que hi ha coronació del rei Carles III aquí a la caravana. Fins ara.